oblidat.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestas Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR.
La demència afecta avui dia a més de 650.000 persones a l'estat espanyol. Cada petita acció és essencial. Per això posem a la vostra disposició els serveis de la Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi, una ajuda a les persones grans amb deteriorament cognitiu i a les seves famílies. Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom. Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Ràdio Estel.
Zona Mixta, amb David Casany i Marc Vila.
Molt bona tarda a tothom. Us parla, perdoni, Jordi Pujol. És un dia apropiat perquè us parli algú d'això, D'això, què us anava a dir? Ara que tenim els catalans, d'això que tenim, com es diu això? El seny, això. Només dir que no suporto això de les especulacions. Odio, és una cosa... No puc amb això, Si us plau, m'estic referint al meu bon amic, el Carles. Es diu semblant com jo, però diferent a la vegada. Ell és Pujol i jo sóc Pujol. Però bé, això no toca, això no toca, ja parlarem un altre dia d'això. Jo només vull ara, per començar aquest zona mixta, que hi hagi respecte, que no hi hagi especulació. Esperem que parli el capità, jo a les 4 n'estaré molt pendent des de casa meva, n'estaré potser massa i tot, però bé, no sé per on anava. Sí, això, força Pujol, demà parlarem, visca Catalunya, visc a Catalunya.
Zona Mixta, amb Marc Vila i David Casany.
Ai, en Carles, Carles Pujol, el capità, el gran capità, l'etern capità. El Barça, com escoltàveu, ha comunicat que Carles Pujol parlarà en roda de premsa avui a les 4. Bé, no serà una roda de premsa, serà una compareixença i en principi, no s'acceptaran preguntes. Aquesta compareixença no estava prevista i s'ha decidit avui mateix. Què dirà Sara sobre el seu futur? Sobre tots els rumors que han sorgit entorn la seva continuïtat a Can Barça? Ho veurem. Sigui el que sigui, digui el que digui, Pujol s'ha guanyat el cel blaugrana dins i fora del camp. Un exemple pels jugadors que han anat pujant al primer equip. El mirall en què es fixen tots els nens. Marxi, es quedi o decideixi posar punt i final a la seva carrera esportiva, Pujol ha demostrat que ser el capità del Barça és molt més que lluir un braçalet. Ha unit l'equip en els moments més complicats, ha sortit davant dels mitjans a donar la cara pels seus companys, ha sabut guanyar i també ha sabut perdre. Amb detalls com el de deixar aixecar Vidal la Copa de la Champions League a Wembley, ha demostrat que, a més d'haver estat un dels millors defenses de la història, també ha estat un dels millors companys i capitans de la història del món del futbol.
Estem parlant d'especulacions. De fet, ens ha enganxat per sorpresa a tots. Ja teníem més o menys ideat el guió del programa d'avui quan hem sabut que el Carles avui parlaria en una compareixença de premsa, insistim, en majúscules, no prevista. Sempre que s'organitza un acte com aquest, doncs sorgeixen els rumors per tot arreu. Ara ens parlava el Marc sobre la figura del Carles, és el capità, un referent pel món de l'esport català i ha estat des de fa molts anys peça clau pels vestuaris tant del Barça com de la selecció espanyola de futbol, guanyant gairebé tots els títols que es poden arribar a guanyar. Aprofitant aquests moments previs, farcits, insisteixo, d'especulacions tant de periodistes, aficionats, aprofitant aquests moments d'incertesa, avui m'agradaria començar escoltant a dos grans col·legues del Carles. Acaben de parlar en roda de premsa fa res, fa escassos minuts, Jordi Alba i Thiago Alcántara.
Bueno, a mí, desde el principio, cuando vine a la selección y cuando coincidí con el Barcelona el primer año, pues el trato fue fantástico. Es un líder dentro del vestuario. A todo el mundo le cae bien, es un profesional como la copa de un pino y al final pues yo creo que bueno, la rueda de prensa no sé por dónde irán los tiros, tampoco he hablado personalmente con él, pero bueno, siempre es un privilegio pues trabajar con Carles Puyol.
Creo que comparto la opinión de Jordi, es un líder natural, una persona que simplemente el nombrarlo ya va ligado al Barça, ya te acuerdas del Barça y el tiempo que ha estado allí ha sido una referencia para mí, ha sido un ejemplo dentro e incluso fuera del campo. Bueno, todos lo conocéis, todos tenéis aprecio a ese jugador y bueno, mientras esté en el mundo del fútbol, Puyol será bueno para todos nosotros.
I perquè només hem pogut escoltar aquests dos jugadors, perquè si haguéssim d'escoltar o parlar sobre Puyol, si haguéssim d'escoltar més gent, aquest Zona Mixta ens duraria els 100 dies que ens resten, justament des d'avui per arribar al Mundial. Allà hi serà Puyol? La veritat és que ho dubtem molt. I avui, a saber, potser ens sortirem de dubtes. Comencem. Carry on my wayward son, there'll be peace when you are done.
Lay your weary head to rest. Avui, al Zona Mixta.
Bé, doncs avui en Zona Mixta, David, després d'aquesta entradeta, que a més d'un segur que se li ha posat la pell de gallina, cal dir que en aquest dimarts, dia 4 de març, començarem, com sempre, una nova edició del Zona Mixta, repassant els titulars més destacats del dia.
Tot seguit, coneixerem quin és el tema precisament d'avui. Dimarts, dia 4 de març, tractarem el tema esportiu, que de ben segur estarà present en moltes cases a l'hora de dinar.
Després d'això, i tornant a crear escola, farem d'espies un dia més a la secció de l'espia digital. Navegarem per la xarxa on hi buscarem alguns articles, com dèiem, que destaquin per la seva singularitat.
Posteriorment serà el moment d'estrenar secció. La secció del futbol internacional rebrem en Marc Rodríguez, que serà un habitual dels dimarts, que ens portarà el més destacat d'aquest panorama internacional futbolístic.
I del futbol internacional marxarem al futbol femení de la mà de l'Albert Jiménez, que també doncs, ens portarà el més destacat del futbol en l'àmbit femení, que també n'hi ha i de molta qualitat.
I per acabar el programa, repassarem l'agenda del dia, que tot i que no ve gaire carregadeta, podríem dir, sí que té alguns esdeveniments esportius d'interès col·lectiu.
Doncs què, David, anem directes ja amb els titulars?
Engeguem, vinga, va, som-hi.
Els titulars.
Avui el Futbol Club Barcelona a les 5 de la tarda torna als entrenaments, sense els internacionals que tenen els blaugranes repartits per tot el món amb les seves respectives seleccions.
Abans d'aquesta sessió preparatòria, atenció, perquè com dèiem, el Barça ha anunciat aquest mateix matí que hi haurà compareixença de premsa de Carles Puyol a les 4 de la tarda, una compareixença que no estava prevista. I recordem també que les compareixences de premsa no permeten el torn de preguntes dels periodistes.
També en clau blaugrana, Miguel Cardenal, secretari de l'Estat per l'Esport, surt en defensa del Barça en el cas Neymar. Ho fa amb un article que es publica en el dia d'avui al diari El País i apunta que es revela davant la desmesura a la que assisteix quan un club és acusat i acusat constantment.
A l'Espanyol, mentre Torja, Héctor Moreno i Estuani són fora amb les seves seleccions, la resta de companys han tornat a l'activitat. Després d'un dia de descans, els de Javier Aguirre, avui s'han entrenat a la ciutat esportiva Dani Jarque. En sabrem la darrera hora a través del nostre company Ignacio Miguelez.
Mentrestant, a l'entitat blanquiblava es mobilitzen per intentar tenir una bona entrada pel partit número 100 de Cornellà al Prat, un encontre que enfrontarà els periquitos a l'Elx en diumenge. I atenció, perquè això és complicat, eh? En un horari que déu-n'hi-do, a les 12 del migdia.
Avui, justament avui, resten 100 dies perquè comenci el Mundial del Brasil 2014 i un dels darrers partits de preparació per aquest Mundial serà el que enfrontarà demà a Espanya davant Itàlia.
Ahir a les Roses podíem veure com Vicente del Bosque provava Diego Costa com a davanter titular. El jugador de l'Atlético de Madrid va completar el seu primer entrenament amb la selecció. Per la seva banda, Sergio Ramos, Xavi i Cesc es van exercitar. Al marge del grup van estar també al gimnàs.
Afegim també en clau de selecció espanyola que fa ben pocs minuts sortia en roda de premsa al partit de demà, la prèvia, doncs Vicente del Bosque, Thiago i Thiago Alcántara, a més de Jordi Alba, que com dèiem, escoltaven a l'entradeta.
Així mateix, canviem d'esport ara, parlem de bàsquet, marxem cap als Estats Units perquè aquesta matinada són notícia els 61 punts de LeBron James en la victòria dels Miami Heat davant els Charlotte Bobcats per 124-107.
Una matinada en què Pau Gasol, amb 22 punts, contribuïa a la victòria dels Lakers davant els Portland Trail Blazers per 106-107. Marc Gasol també guanyava amb Memphis Grizzlies 104-110 davant els Washington Wizards. I Ricky Rubio i els seus Minnesota Timberwolves superaven els Denver Nuggets per 128-132.
En motos, Jorge Lorenzo, amb la seva Yamaha, continua millorant els seus registres. Ho continuava fent durant la jornada que s'ha viscut aquesta darrera jornada al circuit de Phillip Island. L'ha seguit Dani Pedrosa i tercer ha estat Andrea Dovizioso.
En hoquei hem de parlar de la celebració del Moritz Vendrell. En el dia d'ahir el conjunt vendrellenc oferia a la seva afició el seu segon títol de Copa del Rei, que a més era el segon consecutiu. Parlava des del balcó de l'Ajuntament el seu tècnic, Guillem Cabestany.
Agrair l'esforç i el treball que dediquen cada dia a entrenar i aguantar-nos el cos tècnic, aquest equip de jugadors que són immensos. Moltes gràcies pel treball, per aguantar-nos i per l'esforç diari.
I avui acabarem parlant d'un judici. Quin judici? L'atleta paralímpic sud-africà Oscar Pistorius es declarava en el dia d'ahir no culpable pel càrrec d'assassinat premeditat de la seva nòvia, la model Riva Stinkham. En el primer dia del judici, que s'està celebrant ja des d'ahir al Tribunal Superior de Pretòria.
A taula.
Vinga, ens plantem davant d'una taula, una taula com la que tothom té a casa, per anar a dinar. Jo estic aquí amb el Marc i amb els nostres col·laboradors i creiem que es parlarà d'algunes coses en el dia d'avui. Marc, tu mateix.
Doncs bé, crec que avui el tema que més conversa s'obrirà és d'aquestes especulacions de Carles Puyol, però a més de ben segur que també es parlarà del tema de la convocatòria de Diego Costa amb la selecció espanyola. Ahir el vèiem fotografiant-se vestint
sí.
La samarreta de la Roja.
Obre portades en el dia d'avui del món de l'esport Diego Costa, ja vestit amb aquests colors vermells, l'acostumem a veure de blanc i vermell, ara doncs impactarà veure'l només de vermell. Un Diego Costa que precisament parlava per Canal Plus, unes paraules de Diego Costa, atenció, parlant de la possible adaptació del que li va dir Vicente del Bosque, sortint de dubtes i escoltem el nou davanter de la Roja.
Me ha dicho que podría ser importante, pero no me prometía nada. Bueno, fue una de las cosas que hablé en su momento con del Bosque.
Vicente.
Ha dicho que en ningún momento que llegue ahí para que la gente, no sé, para que la gente esté mal, que no esté de acuerdo, que la gente no, que se enfade, ¿no? Porque creo que ellos son los mejores.
¿Eso se lo dijiste tú a él?
Sí, que antes de cualquier cosa los grupos tienen que decidirlo.
I escoltàvem, doncs, a Diego Costa parlar de Vicente del Bosque.
Creus, això el que deia Diego Costa, tu creus que algun jugador de la selecció espanyola s'haurà emprenyat veient que Diego Costa ha estat seleccionat? Estava parlant d'això Diego Costa.
Jo no sé si algun dels que està ara convocat està emprenyat per la convocatòria, però estic segur que Villa,
els que estan fora,
Soldado, no? Torres, fins i tot, sí que s'ho deuen mirar amb uns altres ulls.
I això suposo que era el que feia referència sobretot Diego Costa, no? Que ara que em nacionalitzo de cop, gent important, com els que tu has dit ara, es quedin fora.
Sí.
En fi, diuen molt de sí de Diego Costa aquestes paraules, de respecte, de dir primer pregunta al grup a veure què li sembla, els pesos pesants, i bueno, li van donar l'okay, pel que sembla, i Del Bosque l'ha convocat.
Al final de tot sabem que el futbol és un joc col·lectiu i tota peça que sumi serà bona per la fita del Mundial del proper estiu, que bé, l'objectiu, segons tot apunta, és que Espanya apunta a revalidar el títol, a intentar-ho, vaja, és l'objectiu que es marquen els homes de Del Bosque. Precisament era Del Bosque el que comentàvem, David, que explicava aquest mateix matí com va veure a Diego Costa en el primer entrenament amb la selecció espanyola en el dia d'ahir.
Bueno, pues todo con mucha normalidad, como siempre ha ocurrido con cualquier jugador que ha venido nuevo, y no he notado diferencia de Diego a cualquier otro que haya llegado en parecidas circunstancias. Se ha integrado en el grupo y nada, esperar a que pueda jugar, que pueda debutar, mirar para adelante dentro de 3 meses que tenemos el Mundial y que pueda estar en condiciones, con toda normalidad.
Bueno, les paraules de Vicente Del Bosque sempre correcte, que mai se surt del seu guió habitual, no ens ha dit cap novetat sobre Diego Costa, simplement el que podem saber és que el jugador va estar tranquil·lament amb la resta de companys, es va exercitar i de fet ho comentàvem abans, pel que es va poder veure, Diego Costa en el partidet d'aquests que normalment es fan de preparació, i que Vicente Del Bosque doncs ja dona moltes pistes
amb els pitralls d'un color o d'un altre.
Ahí està, Diego Costa estava com a titular acompanyat d'Iniesta i Pedro. Veurem
tripleta
si demà davant
atacant,
d'Itàlia, que per cert demà tindrem tertúlia i tindrem gent important parlant una miqueta de prèvia d'aquest partit. Veurem si demà és titular o no Diego Costa.
Jo, David, em poso a la pell de Diego Costa i la pressió que deu tenir sobre és important. Ja no només perquè s'ha nacionalitzat, sinó perquè aquesta és la seva única, no última, única oportunitat per convèncer a Del Bosque que és capaç d'adaptar-se al sistema de la selecció espanyola. Recordem, ja va anar convocat, però es va lesionar els dies previs, per tant no va poder jugar, em sembla que era el mes de novembre, desembre, i ara doncs només li queda aquest partit amistós previ a la convocatòria definitiva.
Jo crec que més la bala de Diego Costa, a aprofitar-la o no, està en el sentit d'adaptació amb el grup, de veure com està amb el grup Diego Costa en aquests 2-3 dies, 4 de convivència, que no pas el que pugui demostrar en el terreny de joc. Jo crec que li queden, 3-4 mesos de lliga, en què...
No sé si tants, dos i escaig.
Dos i escaig, en què jo crec que aquí sí que està la bala de Diego Costa, de Negredo, de Soldado, de Fernando Torres, de Villa, aquí és on se la jugaran, en els campionats domèstics.
Sens dubte que sí. Què? Hem estat a taula, David, però no hem menjat res. Sembla si anem a espiar una mica, almenys?
Sí, jo vull anar... Bueno, un supermercat no cal anar a espiar, però no. Potser a un portal web sí que podem trobar alguna cosa de menjar.
Vinga, va, doncs som-hi.
L'espia digital.
Doncs avui ens dirigim a la pàgina web diariosdefutbol.com. Allà, David, hi trobem un interessant article de Borja Barba reflexionant sobre la figura de Keylor Navas, el porter de moda de la Lliga que juga al Llevant.
Sí, Borja Barba comença dient que és difícil poder afirmar amb rotunditat que Keylor sigui el millor porter de la Lliga perquè és molt complicat establir una comparació justa i equilibrada entre els diferents candidats.
Barba també segueix explicant que la fortalesa del Llevant de Joaquín Caparrós es fonamenta en un equip molt ben cohesionat, sense fissures en la seva estructura, amb una extrema optimització dels escassos recursos disponibles que tenen.
Sense desproporcionades exigències i sempre sota la premissa que l'únic objectiu és la permanència primera, Llevant suma i segueix abraçat a la figura del seu colossal porter, això és el que ens afirma el periodista.
D'altra banda, també relata Borja Barba que molt s'ha parlat en els últims temps de la progressió de Keylor Navas des del seu creixement que va bé quan va arribar a Espanya per ingressar a les files de l'Albacete amb prou feines 23 anys fins a l'actualitat, perquè recordem que en aquella primera època doncs encara no era un referent a futbol.
Sí, sí, no? I per acabar, a més, Borja Baró destaca que ja no queda res d'aquell porter discret i tímid que esperava pacient la seva oportunitat a l'ombra de Munua. L'Internacional per Costa Rica és avui un porter de forta personalitat, dominador de l'àrea, valent en les pilotes penjades i un prodigi de reflexes en cada partit en què ens acaba deixant dos o tres aturades d'aquestes d'antologia, que podríem dir. I això, en un equip com el Llevant, és tenir molt de guanyat, és el que ens diu el company Borja Barba.
Gran article de Borja Barba, una reflexió doncs, amb la qual estic molt d'acord. Recordeu, la podeu llegir a diariosdefutbol.com. I, David, deixa'm que et faci una pregunta, així, ràpidament. Keylor Navas o Ter Stegen?
Home, és complicada aquesta pregunta. Ara, si em preguntes pel que jo sé, et dic Keylor Navas perquè realment de Ter Stegen no he vist pràcticament cap partit. He vist resums.
I sobretot errades hem vist, oi?
Bueno, sí, però vaja, hem de ser molt dolents per quedar-nos només amb l'errada de Ter Stegen en el darrer partit. Sí que és cert que ha anat fent futbol internacional darrerament i m'he enterat del que feia Ter Stegen. És un bon porter, òbviament. Si tu Bizarreta i el Barça s'ha fixat amb ell, és que té qualitats per estar al Futbol Club Barcelona. Però jo, per coneixement, pel que he vist, Keylor Navas, ara, evidentment, si li preguntes a la gent et diran on vas amb Keylor Navas tenint a porters a prop com Kiko Casilla o d'altres. No vull posar més noms, però n'hi ha molts.
I tant que sí. Bé, 2:23, David, fem una petita pausa i tornem amb les connexions amb Ignacio Miguelez amb l'última hora de l'Espanyol i amb en David Serra amb l'última hora del Futbol Club Barcelona. Fins ara.
Digues la teva a facebook.com/FM Zona Mixta o al Twitter. @ZonaMixtaFM.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:45 a 9:00 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:45 a 9:00 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestas Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Sport de Sòria Natural i Carretillas TR.
¿Que por qué apuesto siempre en goldenpark.es? Muy fácil. Es una casa de apuestas de aquí. Tiene todos los deportes. Es muy fácil hacer apuestas. Hacen promociones cada semana. Y si tienes alguna duda, te contestan al momento. Goldenpark.es. Regístrate ahora y consigue tu bono de bienvenida de 50 euros para jugar. Consulta las condiciones en nuestra web. Goldenpark.es. Deportes, casino, bingo, póker. La suerte te sonríe.
Este mensaje va dirigido a todas aquellas personas que notan que están perdiendo cabello. VR6 aporta los nutrientes que necesita el cabello para frenar su caída y conseguir que sea más fuerte y vivo. Descubra VR6 Definitive Hair y compruebe por qué en tan solo 6 meses se ha convertido en el producto líder del mercado para mantener la salud capilar. Miles de personas no pueden estar equivocadas. Cómprelo en www.vr6definitive.com o en parafarmacias del Corte Inglés. VR6 Definitive Hair. Definitivamente tu cabello te lo agradecerá.
Estoy enamorado de la sonrisa de Sandra.
No me extraña, cualquiera lo estaría.
¿Por qué lo dices?
Sandra es clienta de la clínica dental Planetarium y tiene los mejores tratamientos en ortodoncia y estética dental.
¿Sabes cómo puedo contactar con la clínica?
En la web clinicadentalplanetarium.com o en el 93-212-3969. ¿Qué? ¿Quieres ir tú también?
Claro, y a ver si Sandra también se fija en mí.
Connexió blanquiblava.
Sintonia 100% perica per donar pas al nostre company, l'Ignacio Miguelez. Ignacio, muy buenas.
Hola, bona tarda, Dani, ¿qué tal?
Com estem?
Bien, aquí estamos, después de haber conocido la actualidad de perica de hoy.
Bueno, avui, per cert, Ignacio, tornaven als entrenaments a la ciutat esportiva d'Ani Jarque. Suposo que hi ha més actualitat, amb més cosetes a dir, que no pas com en el dia d'ahir, en què descansaven.
Sí, efectivamente, porque hoy volvían a los entrenamientos. Javier Aguirre planificaba a puerta abierta el primer entrenamiento enfocado a preparar el choque que nos enfrentará al Elche el próximo domingo a las 12 en Cornellà al Prat. Recordemos además que se cumplen 100 partidos en el estadio del Español. Además, el club está haciendo, fomentando como campañas para que se llene o al menos vaya mucha gente más.
Sembla que... A veure si podem... No t'estàvem escoltant molt bé, Ignacio, a veure si ens podem moure una miqueta. A veure, provem
ara.
Hola,
què tal? Com me escucháis? Bien?
Ara, hosti, quina diferència, tu.
Perfecto.
Quina diferència,
perfecto.
Ara.
No, pues lo que os estaba comentando, que efectivamente el club está haciendo campaña para que el Atlético acuda a ese partido que ya preparaban hoy los hombres de Javier Aguirre. Aguirre planificaba una sesión de entrenamiento a las 10:30 de la mañana, puerta abierta. Ha durado apenas 2 horas y tras esta ha sido Alex Fernández el encargado de atender a los medios de comunicación. Pero he de decirte, David, ya los oyentes posiblemente conozcan que yo soy un paquete con la tecnología y que de vez en cuando no me da tiempo o no consigo enviaros los cortes de voz, pero os puede trasladar lo que Alex nos ha contado hace escasos 15 minutos.
Perfecte,
si
doncs explica què ha dit el migcampista, un dels migcampistes de moda a l'Espanyol. Volem saber què ha dit Alex.
Sí, efectivamente, como bien dices, centrocampista de moda que ha hablado mucho de lo personal. Alex, recordemos que venía jugando bien poquito al principio de temporada, pero ahora nos ha contado que está muy contento porque obviamente de venir jugando muy poquito a convertirse prácticamente en el jugador número 12 es importante para él, como te digo, contento por jugar. Sí, es verdad que no juega en la posición que él está acostumbrado, que es en el mediocentro o doble pivote. Él está ahora además en la media punta y asegura que bueno, se está acostumbrando y que mientras esté Javier Aguirre, él sabe que va a jugar en esa posición y que poquito a poco va avanzando y va cogiendo forma en esa posición, se va acostumbrando. También ha asegurado que le quedan bastantes años como jugador del Español.
Buena noticia.
No plantea irse de momento, efectivamente, muy buena noticia, porque recordemos que firmó por 4 años.
Sí, sí.
Además también ha hablado un poquito del equipo. Recordemos que después del empate frente al Getafe, muchos han pensado qué pensamos en Europa, pensamos en la parte baja. Bueno, Alex asegura que está en una posición cómoda el equipo ahora mismo, pero que no se pueden relajar, que tienen que conseguir la permanencia, que es ese objetivo tan ansiado, y una vez conseguida ya veremos a dónde pensamos. Un poquito en la tónica
el discurs del
resto de compañeros.
El discurs de sempre, el discurs de sempre, però vaja, ja va bé que el refresquin, perquè fins que no s'aconsegueixin els 42 punts dels que parla tothom, doncs bé, no podrem canviar de discurs, i el Miguel ha d'entrar aquí seguint dient el mateix, a veure si s'aconsegueixen ja aquests 42 punts i podem parlar d'altres coses, no, Ignacio?
Sí, efectivamente, pero sí es verdad que hasta que no se consigan, parece que la plantilla tiene consensuada esa explicación, la de conseguir primeros la clasificación, estar matemáticamente o virtualmente clasificados, y luego ya pensar en objetivos como Europa. Cuesta decirlo en español, pero
sí,
no deja de ser un objetivo
Ignacio,
ilusionante.
I quan es diu això, s'és bastant gafe, perquè a vegades es parla d'Europa i s'encadenen 2 resultats o 3 negatius. Per tant, no parlem molt d'Europa. Ja m'agrada que es parli de la permanència, aconseguir-la i a veure què passa després. Per cert, Ignacio, demà segueixen els entrenaments a la ciutat esportiva?
Sí, claro que sí. Mañana entrenamiento 10:30. Continúan preparando ese importante choque frente al Elche. Imagino que ya será todo el resto de entrenamiento será en la ciudad deportiva, quizás el sábado, aún no lo sé, incluso te estoy diciendo que es un poco lo que yo pienso, será en Cornellà al Prat, pero seguro que hasta el viernes s'entrenaran en la ciutat esportiva.
És molt metodològic Javier Aguirre, i no crec que t'equivoquis amb el que dius. Si normalment Javier Aguirre entrena en escenari de partit quan juga a Cornellà, segurament dissabte estarem parlant d'un entrenament a l'estadi Blanquillo. Alguna coseta més, Ignacio?
No, poco más que añadir, porque ya te digo, entrenamiento sin trascendencia y sin novedades.
Perfecte, doncs quedem en això. Demà tornem a parlar amb tu, que torna a haver-hi entrenament. Veurem si podem tenir o no protagonista, a veure si tenim més sort amb els àudios. Ignacio.
Sí, seguro que sí, que voy mejorando mi lucha con la tecnología, no te preocupes.
Sí, tant, que sí, és una lluita compartida, perquè a tots a vegades ens ha passat això. Ignacio, una abraçada ben forta.
Gràcies, David, un abrazo.
Vinga, fins demà, adeu, adeu.
Connexió Blaugrana.
Tot el camp és... I de l'Espanyol al Barça canviem de samarretes, canviem de registres i saludem doncs en David Serra. David Serra, bona tarda.
Hola Marc, hola David, bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
Doncs aquesta tarda el Barça s'entrena a la ciutat esportiva, però serà un entrenament light per totes les absències que tindrà el Tata Martino, ja que no podrà comptar amb 14 jugadors del primer equip que estan concentrats amb les seves seleccions. Del Bosque ha convocat 7 jugadors del Barça, ha convocat a Busquets, ha convocat a Cesc Fàbregas, Iniesta, Jordi Alba, Víctor Valdés, Xavi i Pedro. El canari del Barça ha parlat en roda de premsa i ha comentat els últims canvis a la convocatòria i ha donat la benvinguda a tots els jugadors que puguin aportar qualitat en aquesta preparació de cara al Mundial de Brasil. Escoltem-lo.
Bueno, yo creo que prácticamente venimos estando los mismos jugadores, ¿no? Hay una base muy buena de los jugadores que estaban allí, a los que estamos aquí, y bueno, siempre intentamos aportar nuestro mejor juego para intentar conseguir el título, ¿no? También es verdad que vienen jugadores nuevos y yo creo que nos pueden aportar muchas cosas, ¿no? Jugadores como Diego Costa, como Thiago, ¿no? Seguro que de aquí a allí pueden haber más cambios y bueno, sabemos el potencial que tienen ellos para ayudar a esta selección y todos los que vengan a ayudar y a querer ganar, bienvenidos sean, ¿no?
Qui també parlava ahir, David, era Iniesta, eh?
Sí, i Iniesta parlava del partit de demà, davant un gran rival com és la selecció italiana, i ha elogiat, evidentment, l'equip de César Prandelli.
El partido contra Italia del 5 de marzo pues es un partido bonito, un partido especial, a las puertas del Mundial, a las puertas de la gran cita. Y los partidos contra Italia pues siempre son muy, muy bonitos, muy, muy intensos, y sobre todo porque Italia es una de las grandes selecciones.
Doncs sí, David, Itàlia, tenint en compte ja no només per l'amistós de demà, sinó també pel Mundial. A més, pel partit demà, baixes notables també en la convocatòria de Del Bosque.
Doncs sí, n'hi ha dues, que són, són dos jugadors que es consideren habituals a la selecció. Piqué, que és baixa per lesió, i també Carles Puyol, que ha quedat fora d'aquesta convocatòria. Ja és la segona consecutiva en què Del Bosque no el crida, i així es complica la seva participació pel Mundial, com ja heu comentat abans. Després hi ha altres jugadors també que estan cridats per les seves seleccions. Messi, Mascherano, Neymar, Alves, Alexis i Son. Tots aquests estaran amb les seves seleccions per preparar el Mundial. Els argentins jugaran contra Romania. Neymar i Alves, per la seva banda, jugaran contra Sud-àfrica. Alexis s'enfronta a Alemanya amb Xile. I per últim, Alex Song jugarà amb Camerún davant la Portugal de Cristiano Ronaldo, i on també hi haurà els joves del Barça B, Banyac i Dongu. Doncs, parlant del Barça B també, Deulofeu, Denis Suárez, Sergi Gómez i aquest sí que és del primer equip, Sergi Roberto, estan concentrats pel partit de la selecció sub-20 davant Alemanya. Deulofeu, que ara està cedit a l'Everton, ha explicat que té la intenció de tornar al Barça l'any que ve i jugar al primer equip, si li volen, evidentment, després de l'experiència anglesa.
Tinc que treballar aquest any, fer-ho bé per l'any que ve poder estar al Barça, que és complicat perquè té jugadors molt bons i és difícil estar, però bueno, ho intentarem.
I aquest era Gerard Deulofeu, l'escoltàvem ahir al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio amb Pere Escobar. David, també en clau blaugrana parlava ahir Piqué.
Sí, parlava amb el periodista Joan Maria Pou en el segon cicle de xerrades d'Instint i bàsicament el que va comentar és que ja no es veu com a president, al contrari del que havia dit fa un temps.
Va deixar-ho caure amb certa ironia també, no? Però bé, Gerard Piqué, que va estar també de manera magistral amb Joan Maria Pou en aquesta xerrada. I per acabar, David, també hem de parlar de Carles Puyol, eh?
Sí, per últim, però no menys important,
no,
és la compareixença aquesta de la que parlàveu, del capità Carles Puyol. No estava prevista i es farà a les 4 de la tarda a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, i com heu dit, en principi no admetrà preguntes dels periodistes. El que podem dir és que es comenten tres opcions.
Sí, la pregunta és què dirà, no? A veure, sí, les especulacions per on van, tu diràs.
Doncs n'hi ha tres, i la primera seria la retirada definitiva del 5 del Barça, que per tant podria penjar les botes a final de temporada. Una segona seria que ha decidit acabar la seva carrera esportiva fora del Barça i per tant marxar a la Premier o al que estan fent últimament d'anar als Emirats Àrabs.
Sí.
O últimament, o l'última, que
sí,
podria
la darrera opció, que, no?, que es baralla també.
Sí, que ha deixat la Roja.
Bé,
després d'aquesta falta de les dues últimes convocatòries, doncs podria ser aquesta una altra opció.
I tant, eh? Bé, té tota la lògica del món, totes les tres opcions que acabem de comentar, David, però aquesta de la Roja potser, aprofitant les dates i
sí,
fins i tot, no?, aquesta certa urgència, podria ser la que més acaba lligant amb tot plegat. David, alguna cosa més?
Et voldria afegir una cosa, i
sí,
és que mirant una mica els mitjans de comunicació, és sobre el cas Puyol també, n'hi ha alguns que ho tenen molt clar. I, per exemple, l'Esport, que titula que Puyol anunciarà su adiós del Barça.
Bé, es llencen de cap a la piscina, eh?
Sí, per això ho volia dir. Però això és tot, ja està.
Molt bé, David, doncs demà ens seguim escoltant. Moltes gràcies.
Molt bé, fins
adéu-siau.
Demà.
Adéu-siau.
Adéu.
Futbol Internacional amb Marc Rodríguez.
Doncs vinga, David, ho hem escoltat. Futbol Internacional amb en Marc Rodríguez.
Sí, vam haver de lluitar molt per tenir-lo aquí. No, és mentida, no, va acceptar la primera. Està encantat d'estar aquí amb nosaltres. El saludem ja, Marc, molt bones.
Hola, bona tarda, com esteu?
Com va tot? Bé, amb ganes de parlar ja de futbol internacional, tots plegats, i d'estar amb tu també altra vegada en antena.
De fet, ens va costar contactar amb ell perquè estava veient partits a no sé quin país, no?, per ja preparar aquesta secció.
Sí, Xangai estava.
A Xangai, bé, sí, doncs parlarà...
Res interessant, de moment.
Jo pensava que havies anat a veure en Halilovic aquest que ha fitxat al Barça, no, que aquest que té bon ull...
A Xina...
No, encara, ho vaig veure per Instagram, vaig veure el partit per Instagram, oi? I em vaig entrar a la primera.
El mercat xinès és més interessant. En fi, el que interessa i molt és la Premier, d'entre d'altres coses, perquè hi ha un rival, el del Futbol Club Barcelona, a la Champions, en què aquest cap de setmana no jugava Premier, però sí que jugava a Anglaterra, i un partit molt important, Marc.
Totalment, protagonista el Manchester City del Xile Pellegrini, campió de la Capital One Cup, la Copa de la Lliga anglesa. Vaja, el conjunt Sky Blue va remuntar la segona part un gol del Sunderland i es va imposar per 3-1 amb golaços de Touré, Narri i també de Navas. El gran plantejament tàctic de Gustavo Poyet no va ser suficient per la gran qualitat individual del City, que va acabar doncs decidint el match. El conjunt Citizen guanya el seu primer títol de la temporada a l'espera de confirmar-ne més. La Capital One Cup, la Copa de la Lliga, segurament no sigui suficient, tot i que a Manchester n'estan contents perquè, clar, l'equip encara doncs, no està acostumat a guanyar. No?
És cert que no estan acostumats.
Exacte, però el que dius per pressupost, a mi la Capital One no em sembla suficient... objectius a banda, dels mercats a principis de la temporada, havent guanyat la Capital One, imagino que el que volen és la Premier o la Champions.
Exacte, la Champions complicada, ho heu comentat, el Barça i a més el Camp Nou amb 3-4 gols que hauran de fer segur, la Premier lluitant amb el Chelsea, tot i que estan a 2 partits menys, de fet 3, ara ho comentem, i la FA Cup encara li queda pendent, però recordem que la temporada passada, per exemple, la van perdre davant el Wigan de l'ex Roberto Martínez, és a dir que...
Es tornen a enfrontar, per cert, es tornen a enfrontar Manchester City i Wigan en aquesta FA Cup, i veurem si ja podríem dir que la revanxa del conjunt de Manuel Pellegrini.
No hi és Roberto Martínez, no hi és Bob Martínez, Robert Martínez, diguem-li com vulguem, no? Però,
quina gran tasca està fent Bob Martínez a l'Everton, eh?
Enorme. De fet, l'Everton va guanyar el seu partit aquest cap de setmana davant el West Ham per 1-0, i també 1-0 va guanyar l'Stoke City a l'Arsenal, inesperada derrota dels de Wenger, que en un partit gris van caure davant l'Stoke. Atenció, perquè en aquest camp però han empatat el Chelsea, ha perdut el United, i aquesta jornada ho feia l'Arsenal. Però sense excuses, perquè sí que és veritat que la segona part del conjunt de Wenger no va xutar a porta en els 45 minuts, és a dir, si vas perdent, bueno, es van trobar amb un gol a la segona meitat, però sense disparar a porta és complicat empatar o remuntar.
Un moment complicat, el que està vivint l'Arsenal ara. Van començar molt bé, arriba també jo crec que el moment decisiu de la temporada, i aquí és on es desinfla gairebé cada any també. El mal d'alçada, arriba a la Champions, també contra un Bayern de Munic, tot un senyor equip, però acaba, pagant una mica la seva noblesa com a equip, perquè són molt joves i no tenen aquesta experiència que altres equips sí que porten.
Sí, també suposo que és problema de, com dieu, autoestima als jugadors. Per exemple, Giroud, Ozil, són homes de renom que no acaben de destacar. I Oxlade-Chamberlain, per exemple, el més destacat, va començar a la banqueta. En fi, és un desgavell tot plegat amb Wenger a la banqueta, apostant també per Sanogo, per exemple, que tampoc té gaire sort últimament. O sigui que al final l'Arsenal, veurem què passa, se n'haurà de sortir, però potser si abandona la Lliga de Campions també té més sort per centrar-se només en la Premier.
Chelsea i Liverpool no fallaven en aquesta jornada.
No, el Chelsea, provisional líder a falta de dos partits que li queden per jugar al City, guanyava el camp del Fulham de Félix Magan, s'imposava per 1-3 amb un hat-trick de Schurrle en 16 minuts i per la seva banda doncs, el Fulham que s'enfonsa a la classificació.
Ràpidament, Marc, repassem com està aquesta Premier League a nivell de números, la taula classificatòria, vaja.
Doncs mira, el Chelsea és líder amb 63 punts, segon el Liverpool que va guanyar el Southampton per 0-3, l'Arsenal amb 59 punts és tercer, el City queda quart amb 57 punts però dos partits menys, és a dir que podria alcançar el Chelsea i empatar punts, tot i que aquest cap de setmana tampoc juga en Premier i sí que hi ha un interessant Chelsea-Tottenham, on es decidirà pràcticament les posicions capdavanteres de la taula, perquè el Tottenham és cinquè amb 53 punts, seguit de l'Everton, el United i el Newcastle. Per cert, deixeu-me dir que el tècnic del Newcastle, Alan Pardew, ha estat multat amb 100.000 lliures del propi club, és a dir, el Newcastle ha multat el seu propi entrenador amb 100.000 lliures per un cop de cap que li va propinar a Mailer, el jugador del Hull City, en el partit que enfrontava el Hull i el Newcastle, que va acabar per 1-4 amb la victòria dels Urraques.
Imatge molt lletja, la veritat, doncs, que no ens agrada, ho comentàvem abans també de començar el programa.
Ahir parlàvem, per exemple, del Monoburgos i avui toca parlar de la Premier d'aquest entrenador.
Sí, però la diferència, per exemple, en casos com el del Calderón, on li cau un entrenador a Cristiano, 600 euros,
sí.
Un cop de cap, i el propi club, el Newcastle, és qui imposa una multa de 100.000 lliures a l'entrenador.
Jo ja ho vinc dient fa molt de temps que hem d'aprendre moltes coses aquí d'altres lligues com la Premier.
I tant que sí.
Calcio, què tenim per Itàlia, Marc?
Doncs la Roma punxa i la Juve, amb la seva victòria al Milan, és més líder encara, podríem dir pràcticament que és el provisional pràcticament campió, perquè ja queda a 11 punts de la Roma, que va empatar 0 amb l'Inter. Com dèiem, el Milan va perdre 0-2 davant la Juve amb gols de Tevez i de Llorente. La Juve va guanyar amb individualitat a un Milan que va proposar un bon futbol, però no va ser suficient i encara cau fins a la taula classificatòria, vaja, clau fins a la desena posició. El Milan que continua sense veure les coses clares.
Ni Allegri, ni Seedorf, ja pot anar-hi Mourinho, Guardiola, que amb aquests jugadors...
Complicat.
És que fitxarien altres coses, fitxarien altres coses aquests entrenadors.
Ràpidament, l'empat del Livorno i el Nàpoles, empat a un, amb un gol als 5 minuts del final d'Emmanuel Calaio, que va neutralitzar el marcador per l'argentí, el gol que abans havia fet l'argentí Gonzalo Higuaín. Fiorentina 0, Lazio 1, Sassuolo 0, Parma 1, el Parma porta 14 jornades sense perdre.
Déu-n'hi-do.
I l'altra gran sorpresa de la jornada, el Torino 0, Sampdoria 2.
Per cert, ara que estem al calcio, deixa'm apuntar que Cesare Prandelli, el seleccionador italià, no va convocar a De Rossi, el jugador de la Roma, per una agressió a Mauro Icardi, el davanter de l'Inter. Un cas semblant, o probablement molt relacionat, amb el que va passar amb la no convocatòria d'Arbeloa. Vull dir, el futbol top, el futbol de nivell, també premia el fair play.
Com hauria de ser. A la classificació, si voleu, jornada 26, la Juve, com deia, més líder, amb 69 punts, 11 més que el Roma, que en té 58, però li falta un partit per disputar. El tercer és el Nàpols, amb 52 punts, la Fiorentina és quarta amb 45, i cinquè, l'Inter, que continua també amb la seva mala ratxa de resultats i de situació esportiva, és cinquè amb 41 punts.
Bueno, el calcio que sembla que està mig decidit a falta d'aquest partit
de la Roma, decidit,
que precisament ha de jugar contra el Parma, aquest partit suspès, i que per tant ho tindrà molt complicat per sumar davant d'un Parma que dius que ja porta 14 jornades sense perdre. Serà interessant aquest partit. Anem cap a Alemanya, anem cap a la Bundesliga, perquè ja mana un equip només.
Sí, el Bayern de Múnich de Guardiola, que es va imposar 5-1 al Schalke, un Schalke que arribava ferit després de l'estocada del Madrid 1-6 a la Lliga de Campions. Doncs tot i així, 5 gols més del Bayern de Múnich, que va dominar completament i absolutament el partit. Un Bayern molt precís, amb un hat-trick de Robben, l'holandès, i Mandzukic i Alaba van completar la golejada. Sense Ribéry ni Lam, van passar la mà per la cara al Schalke 0-4.
Victòria també del Dortmund, una victòria per 3-0 al Nuremberg, Marc, i el Dortmund, insistim, molt lluny d'aquest Bayern que està jugant espectacularment bé.
Sí, de fet és a 20 punts del Borussia Dortmund, que és el segon. El Bayern té 65 punts, el Borussia és segon amb 45.
Un món, pràcticament. Sembla que és d'aquí 4 partits o 5, el Bayern ja es pot proclamar campió. Estaríem parlant del mes de març.
Brutal la feina de Guardiola. Imagina't d'aquí 4 o 5 partits que només es entrin a la Lliga de Campions.
Imagineu-vos.
Pot ser letal. Només destacar el 6-2 del Hoffenheim al Wolfsburg, que perd opcions de col·locar-se quart amb la derrota. I res, si voleu, anem a França ràpidament.
Sí, fem un repàs a tu mateix a nivell internacional. De la resta de lligues, per exemple, a França, no sé si fins i tot a Portugal, tu mateix, tu diràs...
El PSG, molt favorit també, per emportar-se el liderat, pràcticament li treu també 10 punts al segon, que és el Mònaco. El PSG va guanyar el seu partit davant l'Olympique de Marsella per 2-0. I d'altra banda, doncs el Mónaco va caure amb el Saint Etienne, per tant, aquests 10 punts de diferència. PSG ara mateix líder amb 64 punts, el Mónaco és segon amb 56, seguit del Lille, que en té 49, i el Saint Etienne 48. A Portugal, el Benfica, el favorit pel títol, també pràcticament ja el revalida, 9 punts. És a 9 punts de l'Oporto, que és el tercer, i és a 5 del Benfica, però també sembla molt difícil que el Benfica es despengi d'aquest títol.
Sens dubte que sí. Marc Rodríguez, gràcies per haver debutat amb tant d'èxit a la zona mixta amb aquesta secció de futbol internacional.
I ens faltarien minuts, eh?
I tant, jo crec que ens faltarien hores, no minuts.
De fet, ens falten partits importants, el Feyenoord que va perdre davant l'Ajax en el que podria ser també el quart títol consecutiu de Fran de Boer a Holanda, o per exemple el duel de Grècia entre l'Olympiakos i el Panathinaikos, que va acabar amb un 0-3 favorable al Panathinaikos.
I una bona batussa també.
Veus?
Entre els aficionats.
Hi havia més coses a comentar. En fi, completeta aquesta secció, eh?
Com sempre, un programa d'allò més complet.
I tant que sí. Marc, la setmana vinent, com diuen, no?, que ja estem acostumats allò de més i millor, no hi ha dubtes que serà més i millor.
Millor no, n'hi haurà més.
N'hi haurà més. Anem amb el futbol femení, Marc?
Fem una cosa, pauseta i tornem al futbol femení.
T'ho compro.
Barça, Espanyol, Madrid, poliesportiu, seccions especialitzades, un toc d'humor, tertúlia i molts ingredients més a Zona Mixta. De 2 a 3 de la tarda, de dilluns a divendres, tens una cita a Ràdio Estel. Zona Mixta. Para rendir más, para sentirse mejor, prueba la gama de energéticos Fosprin. Fosprin de Soria Natural es un complejo vitamínico 100% natural que aporta a tu organismo la energía extra que necesitas. Fosprin, pídelo en tu herbolario y llévate de regalo un práctico neceser multiusos. Fosprin de Soria Natural. Tu energía al instante.
Restaurante para picar Zarco, un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir. Foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar Zarco cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina Buenos Aires. Tienes que venir.
Botemanía te toca ganar.
Juega con responsabilidad.
Futbol femení amb Albert Jiménez.
Vinga, ja tenim per aquí l'Albert Jiménez, que no sé què em fa amb els braços. Albert, molt bones.
Hola, què tal, com estem?
Molt bé, hi ha molta, suposo que il·lusió, no?, d'estar aquí i parlar
moltes
de futbol femení.
Moltes ganes i molt content.
Bueno, doncs això que me n'alegro. Abans, però, de seguir parlant de futbol femení, que dona molt de sí i que segur que també ens faltarà temps, introduir una miqueta el tema de xarxes socials per aquí pel mig, perquè tenim aquí un company que no para de fer feina, treu fum al seu teclat, és el David López.
És el Sergio Busquets del programa, eh? Sí. Fa feina que no es veu, sí, però que hi és i és necessària.
Necessària del tot. El saludem, David López, molt bones.
Hola, molt bones.
Bueno, com portem això de les xarxes? Explica una miqueta a la gent què és el que oferim a internet perquè es posin en contacte.
Bueno, hem obert una nova compte de Twitter, a la qual ens hem de donar a conèixer, clar, si no, la gent no sap que estem aquí.
Correcte.
I a poc a poc anem tuitejant, anem posant noves informacions, també hem obert una nova compte de Facebook, que és facebook.com/FM Zona Mixta, en el qual pengem el programa després,
Per tant, poden recuperar el programa després,
sí,
eh?
Sí, perquè, clar, no tota la gent t'escolta tu.
Correcte, perfecte. Molt bé, i després el Twitter, l'adreça del Twitter és...
@zonamixtafm.
Bueno, doncs ja et seguirem escoltant. Quan la gent ens comenci a fer mencions i tal, Marc,
i tant que sí, llegirem en directe tots aquells que vulguin dir la seva.
Les llegirem en directe.
Correcte.
En fi, merci, David, per la teva feina.
Oh, gràcies a vosaltres.
I anem amb, l'Albert.
Sí, som-hi, Albert Jiménez, amb aquesta primera divisió femenina, aquesta jornada número 22. Ens ha deixat, em sembla, dos grans titulars, eh?
Sí, sí, d'entrada jo he volgut destacar, ens deixa moltes coses, però entrar aquests dos titulars, i el primer és la derrota en extremis del Llevant les Planes a casa contra l'Atlètic de Bilbao. Tu també, imagina't un equip modest, la seva segona temporada de primera divisió, repa un tot poderós Atlètic de Bilbao, que a la primera volta li van dosar un 7-0, i aguanten tot el partit 0-0 fins al minut 95, on hi ha un penal dubtós, clar, dubtós, des del que es va veure al camp, perquè el futbol femení no hi ha repetició, no pot tornar a veure la jugada, no tenim mil plans. D'entrada, penal dubtós, que transforma Vanessa Gimbert, la exjugadora de l'Espanyol, i victòria del Atlètic de Bilbao i Sabó Agredols, que li queda al Llevant les Planes, que venia de guanyar un camp dificilíssim com és el del Llevant, aquest cop el valencià, per 1-2. El segon titular és la victòria importantíssima del Sant Gabriel, l'equip de Sant Adrià, al camp del Rayo Vallecano, un equip que havia guanyat 3 lligues seguides, fins les dues consecutives que ara porta el Barça, i que es va veure sorprès per l'equip de Dani Limones. Dani Limones, per cert, que va ser entrenador del Rayo Vallecano fins la temporada passada.
És a dir, les coneixia bé, eh?
Exacte, tornava a casa i patapam, victòria del Sant Gabriel, amb gols d'Abel Calero, Chini Pizarro, que és ex del Rayo Vallecano també, i Brenda Pérez i Paloma Lázaro, una de les estrelles del Rayo Vallecano, que posava l'empat momentani. Per tant, pel Sant Gabriel, molt important, perquè s'apropa a 2 punts de la promoció per poder jugar a la Copa de la Reina. Recordem, jugant les 8 primeres la Copa
sí,
de la Reina.
Sí, com si fos la classificació del bàsquet, eh?
Exacte, les 8 primeres jugant a la Copa de la Reina. Doncs el Sant Gabriel es queda a 2 punts, una posició que ara ocupa el Cajasol San Juan de Huelva. A més, la resta de la jornada, el Barça torna a guanyar, com sempre, és un clàssic cada setmana, setmana rere setmana, torna a guanyar el Barça, aquest cop a Saragossa, al camp del Transportes Alcaine, per 1-4, una altra golejada, ja és un habitual també, les golejades
sí,
del Barça, les victòries i les golejades, sí.
Realment el Barça està a un gran nivell aquest any, i amb la Champions també en joc,
sí,
encara.
Sí, sí, a més ja queda poc, ja començant a pensar-hi el mes que ve, jugant contra el vigent campió de la Champions League, que és el Wolfsburg, que també s'està jugant la Bundesliga. Per tant, el Wolfsburg podria arribar ja amb la Bundesliga guanyada a l'eliminatòria de quarta final amb el Barça. Però bé, d'entrada, Barça va guanyar el Transportes Alcaine amb gol de Sonia, un altre cop, Jenny Hermoso, Jelena Kankovic i Miriam Dieguez, per del Transportes Alcaine. El Baznar va fer el gol de l'honor. A més, en clau blaugrana encara, una notícia que va sorgir la setmana passada i que va col·lapsar una mica tot el món del futbol femení, i és que Vicky Losada, la capitana del Futbol Club Barcelona, marxa a jugar als Estats Units, marxa a jugar al sots campió de la millor lliga del món, la lliga americana és la millor lliga del món, les jugadores són professionals.
Recordem també un capítol semblant amb Adriana, l'exjugadora de l'Espanyol,
precisament,
que va marxar.
Allà, a Vicky Losada, el New York Flash es trobarà precisament amb Adriana Martín, exjugadora de l'Espanyol, del Rayo, del Chelsea, de l'Atlètic de Madrid, i també amb la pilota d'or 2012, Abby Wambach, la davantera sí. americana. Per tant, fitxatge de luxe d'aquí, vist des d'aquí.
I tant.
L'equip americà...
Una pèrdua important pel Barça, però d'altra banda ens n'agradem per la Vicky, i tant.
Una pèrdua important del Barça, però també el Barça s'ha cobert les espatlles, potser ja s'ho veien venir, amb el fitxatge de Jenny Hermoso, que precisament ha marcat aquest cap de setmana. La van fitxar al Tires, un equip suec, de, un equip important d'Europa.
A Suècia, recordem també, ja a nivell
molt important,
futbol
sí.
femení.
Allà jugant la Marta Silva, que va guanyar 5 cops la pilota d'or, i la Vero Boquete, la millor jugadora
Correcte.
Del moment espanyola. Doncs ja s'ha cobert una mica les espatlles per la possible marxa de Vicky Losada amb Jenny Hermoso i amb Jelena Kankovic, que també ha marcat. Més resultats. Oviedo Moderno 2, Atlético Femines 2, amb doblet d'Ester als 10 minuts, Granada 1, Sevilla 2, Real Societat 1, Collarense 0, i Llevant 0, València 0, el derbi valencià 0-0, molta tensió però cap gol.
I l'Espanyol que guanyava aquest cap de setmana.
Sí, sí, l'Espanyol tornava a guanyar, que sembla que remunta a la classificació, i va guanyar el Cajasol San Juan per 2-1, amb doblet de Bárbara La Torre i amb gol de Sosa pel Cajasol San Juan. La classificació, doncs, queda de la següent manera. Primer és el Futbol Club Barcelona amb 60 punts, 10 per sota l'Atlètic de Bilbao, tercer el València amb 45, quart l'Atlético Fèmines amb 43, cinquè el Rayo amb 39 i el Llevant sisè amb 38 punts, la Real Societat amb 32, i tanca la classificació per la Copa de la Reina en el Cajasol amb 27.
Com dèiem, el Sant Gabriel, novè, amb 25, està allà també.
Està apropet.
Correcte. La propera jornada destaquem el derbi català, el Futbol Club Barcelona Llevant Les Planes i l'Espanyol, que viatja fins a Sevilla per enfrontar-se contra el, Sevilla.
Molt bé. No sé si vols que parlem també de les seleccions nacionals femenines, aprofitant...
Correcte, perquè a més la setmana que ve, el dilluns, es concentra la selecció absoluta a Madrid, a la Ciutat Deportiva de les Roses, per preparar una mica els importantíssims partits que té la selecció a l'abril, el 5 contra Itàlia i el 10 contra Macedònia. Recordem que la selecció espanyola és primera de grup per la classificació pel Mundial de Canadà 2015. Ha guanyat els 5 partits, els 5 que ha disputat a casa, i ara toquen els 5 fora. Per tant, Itàlia, que és la segona, és un partit importantíssim i vital per ja encarar la classificació pel Mundial de Canadà, que recordem seria la primera participació d'Espanya en un Mundial absolut femení.
Seria una fita important.
Important, important, i tant que sí.
Correcte. Per tant, José Ignacio Quereda ha volgut citar les 24 convocades, aquest mini-stage, una mica per fer pinya, una mica per fer grup, per preparar aquest partit importantíssim, recordem, el 5 d'abril, amb Itàlia.
Segur que en parlarem i ho tindrem més que present.
I també en parlarem de la selecció sots-17, res, molt breument, també és una selecció que està en un bon estat de forma.
Sí, és només que el Mundial comença ara, el Mundial comença el 15 de març a Costa Rica, la selecció espanyola sots-17 és sots-campiona d'Europa, per tant, viatge a Costa Rica amb la vitola, no favorit, però de potser intentar
aspirant,
fer alguna cosa.
Aspirant
potser sí, juntament amb Alemanya, Estats Units, França, les seleccions grans. Doncs Espanya, el base, també s'introdueix, es va introduint a poc a poc a nivell mundial, i la selecció sub-17 viatjarà la setmana vinent cap a Costa Rica per intentar fer alguna coseta important allà a Costa Rica.
Tot comença per aquí, per la base. Ja s'ha vist en el futbol masculí, amb les bones generacions que han acabat arribant, i al final l'absoluta ho ha guanyat tot. Per tant, esperem que en el femení també acabi passant.
Correcte.
I tant que sí, alguna cosa més, Albert?
No, ja està, ens veiem la setmana que ve, ja està.
I tant que sí.
Serà.
Moltes doncs gràcies,
gràcies,
Albert.
Albert.
Gràcies a vosaltres, moltes felicitats i molta sort.
Doncs vinga, va, queda un minut exacte perquè siguin les 3 del migdia, moment on tancarem el programa. Però abans, David, recordem una mica l'agenda del dia d'avui.
Sí, mira, tenim per exemple un amistós important a l'Espanya-Alemanya de la selecció sub-21 a partir de 3:45 del vespre i per 4, per tant es pot veure aquest partit.
I tant, i a més de futbol també hi ha vol, A les 8 del vespre a Barça TV, Futbol Club Barcelona contra Alcer Puerto Segundo.
Un partit que és a les 8 de la tarda.
Del vespre, sí, a les 8 del vespre, que es pot seguir a Barça TV, com dèiem.
I per acabar, destacar la NBA, els Indiana Pacers contra els Golden State Warriors. Un gran partit a la 1 de la matinada.
I arribem ja, David, al final d'una nova edició del Zona Mixta. Ens retrobem demà, a tots
sí.
aquells que ens esteu escoltant. A tu, moltes gràcies.
A tu també, Marc, i a tots els que ens escolteu. Cada dia portem dos només, però esperem que siguin més.
I tant que sí. Adéu-siau.
Zona Mixta, amb Marc Vila i David Casany.